La tertúlia de les pilotes amb Ricky Romero.
Doncs molt bé, benvinguts com cada dilluns a la tertúlia de les pilotes, que arriba ja a la número 40, pel que portem d'aquesta primera temporada, avui 15 de juliol. I com ja dèiem, avui no podem tenir, doncs ens hauria agradat molt avui tenir doncs, també els habituals, però uns perquè estan de vacances, uns altres perquè tenien compromisos, allò que en diuen ineludibles, doncs no es poden acompanyar, però sí que ens acompanya, i ja ho ha fet en més d'una ocasió, el Lluís Rovira. Lluís, què tal?
Pues molt bé, jo diuen que un bon equip és perquè té un bon suplent, jo aquí de suplents.
Ah, escolta, no, tampoc de suplent, ni de bon tros. A veure, un titular sí que el tenim, titular titularíssim, que és el Joan Marc Miralles. Senyor Miralles, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Molt bé, molt bé.
Content?
Sí, i tant. Sí,
i tant, no? I tant. Molta calor per aquí a Barcelona?
Pues no et sabria dir, perquè estic amb la climatització a casa.
Ah, carai.
Ja no he volgut experimentar la temperatura exterior avui.
De treure el nas a la terrassa, no? Per exemple, o al carrer. No?
A veure, per aquí la finestra es veu que sembla que faci calor.
Sembla que faci calor, no? Va passant la gent i es van desfent, no? La veritat és que...
Sobretot està picant el sol de justícia.
Sí, no, bueno, aquí també tenim una temperatura bastant considerable. Almenys avui anunciaven 30 graus de màxima a la capital, però es nota calorcillo. Bueno, us coneixeu amb el Lluís? Sí, no?
Sí.
Ens hem coincidit més d'una vegada.
Sí. Teniu una coincidència, molt coincidència, que són aquelles coincidències que es fan i es desfan, que els dos sou molt culers.
Som bona gent.
Bueno, això... Com deia el Núñez, ho ha dit vostè, això. Això ho ha dit vostè.
Home, jo ho tinc clar. La vida hi ha de tot, però sobretot hi ha de tot i hi ha culers.
Sí, hi ha de tot i hi ha culers, evidentment.
Bueno, som patidors, deixem-ho aquí.
Sí. Bueno, doncs no dic com som els pericos. Perquè si els culers sou patidors, tu imagina't els pericos.
No, els pericos sou de la cera d'enfrente.
Sí, bueno...
Quan estàvem a Sarrià, a l'altra banda de la Diagonal. No?
Ai, com ho trobo a faltar, allò.
I tant.
Com ho trobo a faltar. Bueno, doncs res, avui amb el Joan Marc i amb el Lluís parlarem, doncs, de temes, dels màxims que ens dongui el temps que disposem, però crec que el primer que s'ha de començar és parlant d'aquesta selecció espanyola, que no solament juga bé a futbol, a més, guanya i guanya títols. Hem tingut doncs, la possibilitat, amb aquesta Eurocopa, de que Espanya doncs, hagi guanyat absolutament tots els partits que ha jugat, que, a més, aquests partits doncs, l'han enfrontat a quatre països, quatre nacions importantíssimes, com són Itàlia, França, Alemanya i Anglaterra, i les quatre, diguem-ne, doncs, han perdut els seus partits amb aquesta selecció, una selecció jove, també hi ha algun que altre veterà, però una selecció doncs, que ha tornat la il·lusió, jo ho deia abans també, que feia molt de temps s'havia perdut, no? Perquè s'havia entrat en una dinàmica amb la selecció espanyola pues que no entusiasmava i no hi havia doncs, l'ambient doncs, que ha creat no? aquesta selecció espanyola. A veure, començarem amb el Joan Marc. Joan Marc, ahir Espanya va guanyar, en aquest cas, Anglaterra. Espanya es va proclamar per quarta vegada campiona de la Eurocopa, de la Copa d'Europa de Seleccions. Què et va semblar el partit d'ahir? Concretament, ens centrem primer en el partit d'ahir.
Bueno, el partit d'ahir vam veure una Espanya que va voler fer el joc que ha fet durant tota la Eurocopa, és a dir, basat en la possessió, en atacar ordenats, defensar amb tranquil·litat, un mig del camp potent, jugar per les bandes, i després vam veure un Anglaterra que també va fer un joc que ha fet tota l'Eurocopa, és a dir, no jugar a futbol.
Arre, sí.
Va esperar al darrere i a veure si agafava algun contraatac. La tàctica inicial del Southgate va ser les passades llargues del porter a veure si a dalt l'enganxaven alguna. I no va ser fins que Espanya va marcar el gol a la segona part, en el qual aleshores Anglaterra va voler atacar una miqueta. I va tindre sort, i jo crec que va tindre sort en marcar el gol de Palmer, perquè és que no havien ni xutat a porta en tot el que portaven de partit.
Cert.
Un xut de Foden, sí. Així una miqueta de rebot que va anar a les mans d'Unai Simón, però a la resta és que no va voler atacar a Anglaterra en cap moment. I es veien les xifres de possessions. Espanya tenia en algun moment del partit 70% de possessió per 30% d'Anglaterra. Un equip plegat de figures de la Premier League i d'algunes que no hi són, com el Kane i el Bellingham, però que són les figures dels equips on ells estan. Clar, quan tu jugues d'aquesta manera, la veritat és que fa una miqueta de vergonya. I en canvi Espanya, que jugava amb un equip on no hi havien figures que destaquessin en l'equip, i em sembla que ha sigut la força de la selecció en aquesta Eurocopa, i que han jugat com un equip, han jugat ben ordenats, amb els jugadors allà on tocava, i realment a mi em va agradar el joc que va fer Espanya tot el partit, tot i que no va ser esplendorós com ha sigut en d'altres, sobretot perquè el rival no va voler jugar, però jo crec que Espanya hagués pogut i es mereixia un resultat més ampli que el que va obtenir ahir, i guanyar amb comoditat, no en els últims minuts com va passar amb el gol d'Oyarzabal.
Totalment d'acord, Lluís.
Home, jo estic d'acord amb el que està dient el Joan Marc, en el qual Anglaterra, però és que en tot el campionat, no ha proposat res. I mireu la premsa, les crítiques que estava rebent, però és perquè no feia. I pel costat contrari, Espanya, 7 partits guanyats, Espanya ha volgut jugar A i ho ha fet. I a més en un joc atractiu, en un joc de control, sobretot sapiguent a què jugava. I per una banda teníem un equip de galàctics i un equip jove, un equip de promeses, un equip que dona, com et diria, un sentiment d'esperança a tota la península ibèrica, perquè és així. Llavors, fixeu-vos que, a més, el que no fan els polítics ho ha fet el futbol aquesta vegada, ha unit el país.
Sí, sí, totalment.
Perquè, per exemple, los de Aporellos hi anaven, els catalans independentistes o que volien la república, o que sigui, també han estat al costat. Per tant, quan hi ha algú que a tots ens agrada, que a tots ens involucra, tots anem a una. El que no es fa per una banda, el futbol d'aquesta vegada, la gent jove, les ganes, aquesta alegria d'un Lamine Yamal, d'un Nico Williams, d'un Rodri, que ha portat a la Serenó, a la capitania, etcètera, etcètera, i anava mirant línia per línia i dius, ostres, quin equip! I això ha sigut Espanya, equip. I això jo crec que és una paraula meravellosa en els temps que corren, i sobretot en el món de l'esport.
Totalment d'acord. Jo crec que bona part d'aquest mèrit és per l'entrenador, pel senyor Luis de la Fuente. Jo haig de dir que, tot i que ja venia precedit d'haver aconseguit coses importants amb les sub-21 i tal, jo tampoc no era d'aquells que pensés, ai, aquest personatge potser amb l'equip important, bueno, amb els nanos de la selecció, potser no l'acabava de veure, no? I la veritat és que a les proves me remito de que aquest senyor ha fet una selecció extraordinària i té claríssim quins jugadors vol, quins no vol, quan han d'entrar, quan han de sortir. No sé, penso que part del mèrit d'aquesta selecció és Luis de la Fuente, i ja, si me'l compares amb el món de la política, potser l'hauríem de fotre president del govern, no?
Estamos entrando en camisas de 11 varas, no, que diria.
Escolta, tu, el que fa el Lluís de la Fuente no ho fot cap polític, tu.
A veure si et caparan el programa.
Oi, no sé, tu. Però, bueno, crec que el mèrit de, sí, de la Fuente és indiscutible.
I crec que el que tu estàs dient ho compartim, no el 100%, però el 90% dels aficionats al bon futbol. Ha sigut una persona que s'ha pogut transmetre un missatge, que ha aprofitat aquesta generació de joves que ell coneixia molt bé, de la sub-19, de la sub-21,
correcte, sí,
de les categories inferiors, i llavors jo crec que a nivell de comunicació, d'estil de joc, els ja s'ha hagut inculcar, i sobretot l'esforç, el treball, el anar tots a una. Per això és a dir, un equip de galàctics i un equip de treballadors. Un equip que tots i cada un ha portat no el seu gra de sorra, sinó una bona parcel·leta.
Ja, no,
És així, i ha sigut així. I llavors les ajudes que hi havia entre els delanters i els defenses, l'arribada, el no deixar el rival, el fer la pressió alta, no descuidar baix la defensa pels contraatacs. Fixeu-vos que inclús els joves semblava que tinguessin 28 anys, i estem parlant de nanos de 17, de 20 anys, i que feien la falta tàctica a dalt, on no fa mal.
Mira, hi ha un moment al partit d'ahir que Lamine Yamal, 17 anys i un dia, li diu als companys: calma, no us foteu nerviosos. I és acollonant, perquè és que estem parlant d'un nen de 17 anys, És brutal, Joan Marc? Vas veure-ho, no?, aquest detall?
Sí. No. Jo crec que Lamine és un jugador que no només està avançat a la seva edat a nivell tècnic, però també a nivell de cap.
Sí.
És un jugador que té una maduresa molt més avançada que no pas als seus 17 anys. També porta un any en el primer equip del Barça,
sí,
i porta molts anys en la Masia, és a dir, que també és un jugador que s'ha format molt i molt bé. La prova és la quantitat de jugadors formats a la Masia que hi havia en aquest 11 d'Espanya en aquesta final. Però mira, jo et volia donar un 11 que va fer Lluís de la Fuente, sí, fa 3 anys.
Sí, vale.
El de la final contra Brasil,
sí,
que va jugar en els Jocs Olímpics, perquè era el seleccionador olímpic.
Ah.
A la porteria hi havia Unai Simón.
Molt bé.
En defensa, Óscar Gil, Eric García, Pau Torres, Cucurella, Zubimendi, Miquel Merino, Pedri, Olmo, Asensio i Oyarzabal.
Ostres!
Hi ha molts noms que es repeteixen,
Sí, sí, sí. Bona part del que has dit s'ha repetit.
Sí, sí. És a dir, que la veritat, ha sabut de la Fuente recuperar alguns dels jugadors que hi havia entrenat i incorporar-los a jugadors que ja estaven a la selecció amb Luis Enrique, com per exemple Rodri, com Fabián, i veterans com Jesús Navas, com Carvajal, com Nacho, Laporte. I jo crec que això és sentit comú. I em sembla que la característica més important que ha tingut Lluís de la Fuente en aquesta Eurocopa ha sigut sentit comú, tant en la seva selecció com després a la forma de jugar. No ha pogut fer invents raros com havia fet Luis Enrique en el passat, fent jugar, per exemple, a Rodri de central,
sí,
sinó que li ha donat el comandament de la selecció i l'han designat el millor jugador de l'Eurocopa, a Rodri.
Sí, no, però és que a més, vull dir, millor jugador de l'Eurocopa el Rodri, l'MVP del partit d'ahir el Nico Williams, el Exacte. Jugador millor de l'Eurocopa, el més jove,
el Golden Boy,
Lamine Yamal, vull dir, bueno, és que vull dir, s'ha arrasat amb tot, vull dir, és que jo crec que no havia passat mai una cosa d'aquestes.
No, i evidentment, clar, en aquesta que et deia dels Jocs Olímpics, ni Nico Williams ni Lamine,
no, clar, no hi eren.
Eren una miqueta massa joves encara,
sí.
Però vaja, també ha tingut aquesta sort el seleccionador, és que li sortissin aquests dos cracs que realment han il·luminat tota aquesta Europa. Jo no he vist dos davanters tan determinants com Lamine Yamal i Nico Williams en tota l'Eurocopa, en cap de les seleccions que s'han vist. Realment són dos perles que té Espanya, i que no recordo en les seleccions recents que Espanya tingués dos jugadors tan determinants com aquests dos.
Tens d'acord,
no? No, absolutament. Jo, no, des dels moments que havia
a l'Iniesta,
que havia el Xavi,
sí,
que havia, com es diu, el delanter, aquell...
El David Villa,
exactament. Aquella delantera, o aquells interiors i el delanter centre, llavors posar els extrems que fossin, eren letals. Mm. I a més, el que tu deies de Lamine Yamal, temporitzaven perfectament el joc.
Sí, sí.
I així es va guanyar el que es va guanyar, dos Eurocopes,
una Copa del Món,
un Mundial. I ara jo crec que estem en un punt, en un cicle, que va cap aquí. Però que, a més, jo crec que en els joves que emergeixen hi ha una nova fornada, que junt a aquests que estaves dient tu, de la sub-19, de la 21 i de l'Olímpica, la fortalesa, la gran habilitat de l'entrenador ha sigut ser amb molt practicisme, però a més molt conseqüent. I ha fet una barreja perfecta entre uns i els altres. Mm-hmm. I ha tingut aquells veterans més els joves emergents i ha aconseguit un equip que jo crec que ens durarà 4 o 5 anys perfectament. Eh?
Sí, sí. Bueno,
és un nou cicle.
Ara tenim una altra vegada... hi ha un partit que s'ha de jugar l'any que ve, que jo no ho sabia, perquè es veu que tampoc no és una cosa que es produeixi cada any.
És nou, això.
Que sí, el que enfrontarà el guanyador de la Copa Amèrica...
Argentina-Espanya,
que pot ser tremendo, no? Perquè, vull dir, a veure, tal com el poc que jo he vist de la Copa Amèrica, perquè per els horaris i tal, a banda que ha estat bastant, bastant fluixeta a tots els... Bueno, que el millor jugador de la Copa Amèrica, James Rodríguez, ja m'explicaràs, que fotia 10 anys que el James Rodríguez ni se'n parlava, no?
Sí, sí.
Però que vaja, que veig que en aquests moments Espanya, ja no et dic que està, com s'ha confirmat, per sobre del futbol que juga Europa, sinó també per sobre i molt per sobre del futbol que juga Amèrica.
Sí, sí, a més el futbol americà és més de cos a cos, és molt, molt barruer, per dir-ho així, és molt per sota, una gran tècnica, això sí, però el sentit del joc col·lectiu, la tàctica, com ha fet Espanya, el tindre clar cap on anem i com juguem, no, són individualitats, és així. Llavors, la Copa Amèrica he vist destacar, a part, si deixem Estats Units eliminat a les primeres de canvi, Canadà, que s'ha arribat més lluny, a part dels països emergents en futbol i les noves figures que aporten aquests països, jo crec que al final, sigui Colòmbia, sigui Argentina, Uruguai, per exemple, han sigut les viejas glòries.
Mm. Sí.
O sigui, ells encara estan en un cicle atrasat. I aquí jo crec que Espanya està portant avantatge a tots ells. I aquest partit jo crec que serà molt, molt divertit.
Home, si continuem així, oi, Joan Marc, amb aquesta línia, jo crec que sí, una Espanya-Argentina pot ser brutal, no?
Sí, però no sé quina Argentina ens trobarem d'aquí un any, perquè Argentina...
Bueno, també tens raó.
Ha arribat en aquesta Copa Amèrica amb un final de cicle claríssim.
Sí, no?
El Di María ja ha dit que es retirava.
Sí, sí.
Bueno, hi ha tota una sèrie de jugadors que passen dels 30, que no seguiran. Entre ells, no sé si Leo Messi, que ha acabat amb un turmell que semblava un meló,
yeah,
continuaran a la selecció d'aquí un any. Ho veig complicat perquè, com a tots, el temps els hi passa factura. I, en canvi, Espanya està amb un inici de cicle. Jo crec que està, com deia el Lluís, jo crec que aquesta selecció té un recorregut no de 4 o 5 anys, jo crec que té un recorregut de 10 anys.
És que he volgut ser prudent.
Sí, sí, no, perquè la la base, el nucli de la selecció és un nucli que és molt i molt jove, i encara hi ha uns quants joves que no han entrat aquí, alguns per lesió, altres perquè mira, acabaven d'arribar a la selecció, com pot ser Fermín, com pot ser
Gavi.
Pedri, que
bueno, es va lesionar lamentablement.
La mala sort de topar-se amb Kroos.
Sí.
I d'altres jugadors que no han entrat, doncs, però que jo crec que aniran entrant, com pot ser Valde també en el lateral, que ja havia sigut el titular en el Mundial passat, però aquesta vegada, mira, hem tingut una sort, per exemple, que es va lesionar Gallà, perquè si no era Gallà el lateral esquerre titular, i es va lesionar Gallà i va arribar Cucurella i ha sigut el titular, no? I després en el lateral dret segurament també sortiran jugadors nous, perquè Carvajal té 33 i
al centre de defensa un Pau Cubarsí que està allà també,
sí, tu, el Pau Cubarsí,
en l'Olímpica, bueno, la base de l'Olímpica, jo crec que passarà la selecció ben aviat, és a dir, que jo crec que aquesta selecció pot tindre un cicle com va tindre la selecció amb Xavi Iniesta, que van fer 2 Eurocopes i un Mundial seguits.
Sí, sí.
Pues, ara mateix és la favorita pel proper Mundial i bastant destacada.
Sí, sí, totalment d'acord, totalment d'acord. I és que, bueno, l'equip és sensacional i, a més, en grans sorpreses. Jo, per exemple, una de les sorpreses també grates ha estat Dani Olmo, que em sembla un jugador, però vaja, brutal. És que és una cosa espectacular veure aquest tio, i ja no dic a l'amic Fabián Ruiz, que també deixa el córrer, i també, evident, com deia el Joan Marc, el Cucurella i el Rodri. Jo crec que el Rodri, jo no sé...
Continua perquè els nombraràs a tots.
No, però és que el Rodri és com el Xavi, del Barça i de la selecció. És un tio que el veig Xavi, però...
Centrat, amb visió de jugada, domina els tempos...
Sí, l'únic que trobo... El tema seria el nou, no? El davanter, bueno, tenim el Morata, que pobre tio, si deixa la pell, perquè la veritat és que res a dir, però no és un tio que estigui encertat de cara a porteria.
Però obre molts espais pels altres. Llavors, això també és important.
Sí, però ens falta un tio...
Sí, no et preocupis, que ja sortirà.
Sí?
Ja sortirà.
Joan Marc, tu per qui allò abogaries tu de cara a un tipus que estigués doncs, a l'alçada d'un tio golejador com ho era el Villa...
Bueno, ara mateix
no n'hi ha, no?
Però, a veure, hi ha jugadors que pugen, com Marguiu, que ha fitxat pel Chelsea, i que, bueno, si no es fa molt bé, pot ser un gran davanter centre, bueno, i segurament en sortiran d'altres, de jugadors joves. És un lloc que històricament a Espanya sempre li ha costat.
Li ha costat, sí.
Però vaja, si... amb Nico Williams i amb Lamine Yamal, bueno, Lamine Yamal, mira, tota la pinta, ha sigut el màxim assistent d'aquesta Eurocopa, no? 4 assistències. En els seus inicis a Messi també li deien que no marcava gols i que era més assistent que no pas golejador. I la cosa va anar canviant. No sé si Lamine tindrà aquesta mateixa evolució. Jo no sé el que serà Lamine Yamal d'aquí 2 anys en el proper Mundial. Tindrà 19 anys i portarà una experiència amb una Eurocopa i tot el que haurà jugat amb el Barça. I, no sé, el sostre d'aquest noi és impossible dir ara mateix el que serà, però pot ser...
Podríem dir allò de... Que no sé si ho hauríem de dir, un nou Messi o el nou Messi.
Jo diria que està calcant els passos del Messi, el que es va fer amb ell.
Sí.
I, a més, aquí jo et diria el gran treball que a nivell d'afició que s'ha fet aquesta temporada en el Barça, en el qual l'han potenciat a nivell... S'ha fet un programa específic a nivell físic per desenvolupar-lo. S'ha fet un programa alimentici específicament per ell. I això crec que està anant molt bé. Perquè, clar, si tu el veus al principi, la temporada passada, rebotaven els defenses.
Yeah.
I ara els hi entra i els aguanta.
Sí.
I és un nano que el seu cos s'està fent. S'està fent a passos gigantats, però encara hi queden 2 anys, 3 per acabar de fer-se. Llavors, si la seva musculatura, el seu esquelet, tal com estan seguint,
el prepara bé, la ment ja la té. La ment, no?
Sí.
Jo crec que sí, que pot ser un digne successor. No sé si estarà a l'altura, però sí molt a prop de lo que era Messi. A més, fixa't que juga d'extrem com jugava Messi.
Sí.
Tant el Barça com la selecció espanyola parlàveu de l'antecentre, però el Barça en els seus moments i la selecció està jugant en el fals nou.
Sí.
I llavors es fa falta, depèn com juguis, depèn com juguis. És bo tindre un de l'antecentre, per si en un moment donat del partit ven així o ven aixans, el poses. Però si no, si tu tens un de l'antecentre que t'obre espais, com estàvem dient ara, i a més tens aquell que et fa el fals nou, que a més entrava per una banda, entrava per la Minya Mal o entrava pel Nico, llavors, o a l'Olmo també, sí, sí. Que són l'arribada de les segones línies, l'arribada dels interiors. Llavors, automàticament, tu estàs desplaçant aquestes defenses estàtiques que es posen, fan un 4-4 o un 5-3 en defensa i estan allà i no, és impenetrable, però clar, quan tens aquests delanters que fan de fals nous, que constantment van intercanviant posicions, que ara t'entren pel centre, ara t'entren per l'esquerra, ara t'entren per la dreta, automàticament generes espais.
Sí, sí.
I si els prepares i aquesta generació és de ment molt ràpida, a part de bons futbolistes, de ment molt ràpida, per això Espanya està arribant i està fent el que està fent.
Jean-Marc.
A l'Olímpica hi ha un davanter que aquesta temporada ha jugat a l'Alavés, que és el Samu Omorodion, que és un noi que està cedit per l'Atlético de Madrid i que el vol mig Europa. Potser serà el davanter centre del futur d'Espanya, no ho sé, perquè... Ha destacat bastant en l'Alavés aquesta temporada, però s'ha de veure què fa amb un equip gran. Jo crec que tornarà a l'Atlético de Madrid, i més si marxa Morata.
Sí.
Els davanters, bueno, és una cosa que és curiosa, és un animal curiós, sobretot davanter centre, perquè necessita viure amb el gol, i mirem Morata aquest any. Aquesta Eurocopa no ha fet ni un gol,
no.
Morata, però ha posat molta feina i ha treballat molt. I tot i així, Espanya ha fet l'Eurocopa que ha fet. És a dir, que a vegades potser no necessites un davanter centre. Si la resta de l'equip treballa bé i es reparteixen els gols, amb això ja és suficient.
Parlem també un moment de... Tenim publicitat? Anem a la publi? Sí, anem a la publi i seguim xerrant aquí amb el Lluís Rovira i amb el Joan-Marc Miralles.
Estàs escoltant una tertúlia de pilotes amb Ricky Romero.
Aquest és el millor anunci del món. Un anunci que no té veus famoses, ni la típica cançó encomanadissa. I tanmateix, és el millor anunci del món.
Els he de donar una notícia molt bona. El seu fill ha superat la malaltia.
Perquè el millor anunci del món és poder dir a uns pares que el seu fill ha superat la leucèmia. Ajuda'ns a continuar investigant enviant Imparables al 28027. Fundació Josep Carreras. Imparables contra la leucèmia. Cost del missatge 1,2 euros. Donatiu o íntegre. Disponible per a mòbils Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo, Euskaltel i Telecable.
La feina, l'estrès... Em prendria un cafè, un altre cafè... No, necessito simplificar, canviar.
A l'oficina, instal·li una font dispensadora d'aigua. Canviï d'hàbits i de pensament. Faci el que és millor per vostè. Prengui aigua i que sigui font d'aigua. Tingui sempre una font de salut, pagant només les garrafes i un mínim de manteniment. Truqui ara al telèfon 724 11 8. Fonts dispensadores d'aigua, font d'aigua. 724 11 8.
La tertúlia de les pilotes amb Ricky Romero.
Doncs molt bé, continuem aquí a la tertúlia de les pilotes com tots els dilluns. Estàvem parlant doncs de la selecció, d'aquesta magnífica i fantàstica selecció. I concretament també comentàvem això de Lamine Yamal, si podia arribar doncs a ser doncs el nou Messi i tal. Tics els té, fa coses que a vegades a mi em recorda personalment, a mi em recorda el Messi, d'aquell allò de córrer des de la banda
i anar-se'n cap al centre i xutar, a més de la manera que xuta, que és una passada, jo inclús crec que inclús més que el Messi, eh? Fot els gols d'aquells que dius, mare de Déu santíssim.
I a més inclús com regateja.
I com regateja.
Igual que el Messi feia.
I una altra cosa, com es passen la pilota els jugadors, a vegades davant de 3-4 tios que estan i es passen la pilota ràpidíssimament, que bueno, a vegades surt, a vegades no surt, però bueno, és un espectacle. Una cosa, a banda d'això, tant França com Anglaterra, com a Alemanya, doncs la veritat és que han decepcionat bastant, i amb això podríem afegir-hi que si el Bellingham, que si el Harry Kane, que si l'Mbappé, doncs també una mica de decepció, no?
Jo et diria, si em permets parlar, en aquests moments, que a mi no m'han decepcionat.
No?
Perquè tenen un futbol directe, tenen un futbol molt primari, aquestes seleccions. França no, però no ha brillat. Jo crec que ha sigut ràcano en els plantejaments tàctics del seu entrenador, de Deschamps, m'ha semblat que és, no?
Sí, diria Deschamps, sí.
Llavors, si estem parlant de que ens ha decepcionat, jo no voldria entrar en això. Jo voldria parlar de com a tota Europa, a tot el món, ha meravellat la selecció espanyola, les noves joies de la selecció espanyola. Jo crec que ens hem de centrar aquí, perquè els altres no mereixen titulars.
Molt més clar, aigua. Joan Marc, estàs d'acord amb això?
A mi Alemanya no m'ha decepcionat, però clar, es va topar amb Espanya en quarts de final.
O sigui que no ha perdut Alemanya, ha guanyat Espanya.
Exacte.
Ara, jo vaig dir que d'aquell Alemanya-Espanya sortiria el guanyador de l'Eurocopa.
Sí, ho recordo, sí, ho comento.
Jo crec que si aquell partit l'hagués guanyat Alemanya, jo crec que Alemanya hagués guanyat aquesta Eurocopa.
Sí, probablement.
Alemanya i Espanya han sigut les dues seleccions que han fet millor futbol i que han tingut un plantejament i que tenien els jugadors per guanyar aquesta Eurocopa.
Mira, el Lluís deia, a micròfon tancat, allò que es diu sempre, em deia, diu, a mi em va agradar més Espanya-Alemanya que no pas Espanya-Anglaterra.
Sí,
va ser un partit de més propostes.
Sí.
El millor partit de l'Eurocopa va ser aquell quart de final Espanya-Alemanya, sense dubte.
Sí.
I després la resta sí que m'ha decepcionat, sobretot França.
Sí.
França ha sigut una decepció perquè per mi tenia la millor davantera de totes les seleccions, que almenys per noms,
sí.
que es presentaven, però ha sigut un desastre. És que França ha fet dos gols, un de penal d'Mbappé i l'altre el Colomoni contra Espanya. I la resta han sigut gols en pròpia porta, que permet a França.
Sí.
És una cosa que quan tenen una davantera així és absolutament desastrós. El plantejament de Deschamps, evidentment, ha sigut el que ha sigut, però és que ja va ser així en el Mundial, i van arribar a la final, i en el Mundial que van guanyar a Rússia també va ser un plantejament similar. A mi em recordava molt l'Atlético de Madrid de Cholo Simeone a l'època, però clar, aquesta vegada s'han trobat, per exemple, que hi ha hagut jugadors que per mi són claus a França, com pot ser Griezmann,
sí.
que no se l'ha vist.
No se l'ha vist
en aquesta Eurocopa. Sí. Griezmann ha estat absolutament desaparegut.
Sí.
I tot i que ha fet una gran temporada amb l'Atlético de Madrid, però jo crec que o ha arribat molt baix de forma o hi ha hagut algun problema intern a la selecció francesa que ha fet que no han quallat els jugadors els uns amb els altres. Es veia poc joc d'equip, la veritat. Semblava que potser hi havia problemes entre els jugadors i el seleccionador, perquè no ha acabat de rutllar. I després Anglaterra, bueno, és que Anglaterra ja fa temps que no juga absolutament a res, i tot i que va ser finalista en l'última Eurocopa, al Mundial va ser un desastre. Ja hi havia moltes crítiques contra Southgate, i la sorpresa va ser que la federació anglesa van decidir que continués. I la veritat és que no han jugat a futbol, han malgastat el talent que tenen un talent enorme en aquesta selecció. La resta de seleccions, bueno, jo crec que hi ha seleccions que m'han donat molt bones sensacions, com pot ser Suïssa,
sí.
A mi m'ha agradat molt.
I a mi també.
Sí, Àustria sí. També, també és una selecció que també m'ha agradat.
També.
I crec que en el futur, bueno, pues són seleccions que s'hauran de tenir més en compte. No eren grans potències fins ara a nivell europeu, però visto lo visto, jo crec que poden arribar a fer coses potents.
Hasta Turquia m'ha agradat,
sí.
A mi.
Sí, Turquia també té potencial.
Sí, sí.
Però jo, si em permeteu, en el costat negatiu, hi ha una selecció que ningú menciona, però que històricament sempre ha estat allà, que és l'antiga campiona de l'Eurocopa, que és Itàlia.
Itàlia, bueno, és que Itàlia...
És que aquesta vegada ni tan siquiera ha estat.
És que Itàlia, no, i no hi ha per on agafar-la.
No, llavors dius, per què? Perquè bons jugadors n'hi han, però no tenen sistema de joc, no hi ha forma, que diria que n'hi ha entrenador.
Yeah.
Llavors, Itàlia sempre ha tingut una identitat de joc i aquesta vegada porten una temporadeta que rien de rien, que diuen els francesos, no?
No, totalment d'acord, també. Que, per cert, mira, avui, que és 15 de juliol, avui la selecció de França, precisament, va guanyar la Copa del Món a Croàcia. 4-2, dia com avui. I un dia com avui també va ser nombrat Vicente del Bosque seleccionador d'Espanya. Un 15 de juliol, però del 2008, o sigui que...
Ja ha plogut.
Bueno, doncs res, que aviam què passa amb aquesta selecció i a veure si ens fa vibrar, que com deies tu, Lluís, doncs ha aconseguit ja no solament el títol, ha aconseguit meravellar amb el seu joc i unir Espanya. Amb tots els sentits, que la gent vibrés doncs, amb la seva selecció espanyola.
I si em permets, si sortim del futbol, jo també voldria felicitar, per això és d'unir Espanya també, en un nou nano que està sortint al món del tennis. Ja sabeu de qui parlo.
Vale.
Del Carlitos, que li diem tots.
Carlitos Alcaraz.
Ni més ni menys.
Alcaraz.
Ja ha guanyat dos cops Wimbledon, ha guanyat per és el més jove en guanyar, Roland Garros, sí. I Wimbledon, però és que, a més, jugant bé.
Sí, no, un espectacle.
I sobretot, perquè hi ha algú que els agrada l'esport, que diem, si disfrutes, guanyes.
Sí.
L'important és participar, no, l'important és participar i guanyar, però, a més, disfrutant. I aquest xaval, aquest nano, perquè ho és així encara, tu el veus, que perd una pilota després d'unes jugades d'un toma i daca i se'n va rient.
Sí, sí.
Això és l'essència de l'esport.
Sí, sí. No, escolta, essència que se li podria, doncs...
de la vida.
Aplicar a la selecció espanyola, perquè... Vull
totalment,
dir,
el mateix.
Com deia el Cruyff, no? Salida allí
i disfrutat.
I disfrutat, no? I aquesta va així, no? Vas veure el partit de l'Alcaraz, tu, Joan-Marc?
Sí, ho vaig veure gairebé tot.
Déu-n'hi-do, no? També aquest?
Fent zapping amb el Tour de France.
Sí,
un altre.
Bueno, també... És
una etapa que no podia perdre.
Lo del Pogacar ja també... Vull dir, ja podríem plegar i els del Tour de France, no? Perquè, escolta...
Ha sentenciat, jo crec.
Mare de Déu.
Que no li passi res al Pogacar, que ja no se sap mai, eh?
No, és clar, sí, clar.
Però és el nou Indurain, eh?
Sí. Sí, perquè aquell que ho guanyava tot però anava dopat fins al coco, d'aquella ja no en parlem.
No en parlem.
Doncs, no, molt bé.
Va atropellar el Djokovic en el seu jardí, perquè
sí.
Bueno, el Djokovic porta 10 finals seguides de Wimbledon.
Sí.
Ràpid, això, eh?
N'ha guanyat 7, eh?
Sí, és... Djokovic, bueno, és el que ha guanyat més tornejos del Grand Slam a la història, és a dir que... indiscutiblement dels millors jugadors de la història. I allò ho va atropellar en 3 sets, que encara a l'últim l'hagués pogut guanyar abans del tie-break, però em sembla que es va... perquè portava un 40-0 estava servint i va voler guanyar el partit fent un ace. Es van testar que volia guanyar fent un ace i el Djokovic li va remuntar el joc i li va empatar el partit. Jo ho va portar al tie-break, però després al tie-break també, a la primera ja es va acabar la tonteria. Djokovic no havia perdut un set en tot el torneig i ahir no va ser capaç de guanyar-ne un contra Alcaraz. És a dir, realment també un fenomen
sí,
que ha sorgit. Les comparacions relacions amb Rafa Nadal evidentment són inevitables.
Sí, però bueno,
jo crec
clar,
que el que està fent Alcaraz i el que demostra és que més enllà, Rafa Nadal és un jugador que en terra batuda és insuperable,
sí,
però que en les altres superfícies sempre li va costar, eh? Tot, mm-hmm. Tot i així va guanyar Wimbledon 2 vegades.
Sí, sí, sí.
Però el que està fent Alcaraz amb 21 anys, jo crec que pot arribar a superar el que ha fet Nadal. No sé qui acabarà guanyant.
Jo li deia a Lluís, aquest acabarà superant a Nadal, a Federer i a Djokovic, els tres.
Mira, Djokovic ahir a l'acabar ho deia. Diu, quin brillant té per davant, quin futur. Amb 20 anys que té, o 21, diu, aquest ens superarà.
Sí, sí, no, vull dir, és que tal com està el panorama, a més, tampoc hi han grans tenistes. No,
no, però tens un Tsitsipas, per exemple, tens un Medvedev, que són grans i excel·lents, però és que està un nivell per damunt.
Per un nivell bastant més alt,
sí, sí,
eh?
però bueno...
Jo diria que 2 o 3 nivells, eh?
Deixem-ho així, va.
Va.
No, és que si no també se li pujaran els fums al cap.
No, també és veritat, també és veritat. Pues deixem-ho així.
I a vegades tots els que estem parlant i participem en mitjans de comunicació, siguin del que sigui, els posem en un altar,
sí,
i llavors...
I a vegades això els hi costa doncs que els destrossa vius.
Sí, sí.
I s'ho creuen.
I lo mateix pot passar en la Minya Val, tornant al futbol.
Sí, sí.
Ah, per cert, ja que sóc culer,
sí,
tinc depositades moltes esperances, perquè imagineu, per una banda, la Minya Val.
I per l'altra.
Si vingués el Nico, vindria el Nico. Però, saps qui seria el fals nou?
No.
Que estan a punt de recuperar-lo. Hi ha un pla específic,
Daniel,
per ell? No. Alan Sufati.
Bueno, jo es volia, que tenim encara uns quants minutets, volia ja que... Tant el Lluís com el Joan Mar, doncs, home, culers
de mena.
Doncs, home, parlar una miqueta del Barça i de què espereu d'aquesta temporada, doncs, que començarà ja ben aviat, no? I, bueno, hi ha moltes qüestions a preguntar, com li pot anar al Flick, el nou entrenador, aquest interès que té el Barça i mig món per Lamine Yamal, que doncs també la Premier li va darrere, bueno, i qualsevol lliga, suposo. Bueno, no sé, què espereu de... Bueno, mira, d'entrada, veieu possible, perquè el senyor Laporta, que també és especialista en dir xurrades i tonteries, però bueno, les ha de dir, perquè...
En català o en castellà es diu un boques?
És un boques. Però bueno, ja ha dit que bueno, el Barça està en condicions... De...
Bueno,
veieu el Nico Williams al Barça, Lluís?
Jo no sé si vindrà el Nico Williams o no. El que sí que és que en aquests moments els culers, posant els peus a terra... Comencem a il·lusionar-nos.
Uh-huh.
Comencem.
Molt bé.
Això crec que és important. Per què? Perquè tenim un equip més o menys fet, però sobretot la cantera, igual que dèiem de les generacions de la selecció espanyola,
sí, sí,
la cantera està produint, estan sortint.
Sí, 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 sí.
I estan sortint de primer nivell, uh-huh, o de nivell superior.
Uh-huh.
Llavors, quan veus tu que xavals de 16, 17, 18 anys estan apretant els consolidats, les grans estrelles, i que els senten a la banqueta, dius, ostres, saps que podem... El que passa que els culers no han tingut la paciència per tindre una transició de 3-4 anys. Hem volgut, a la primera, ja, i sobretot perquè vam tindre la desgràcia de guanyar una lliga, a la primera que va arribar el Xavi.
Sí.
I llavors això ens va fer un altre cop fer volar coloms.
Uh-huh.
No, el que hem de tindre molt clar és que hi ha aquesta transició i crec que, com és el nou entrenador, el Flick, que podria ser més o menys una persona pragmàtica en sentit comú, com és el seleccionador espanyol.
Uh-huh. Estem d'acord, Joan Marc?
Bé, jo encara estic a l'espera de veure el que ens oferirà Flick.
Ja.
La veritat que al principi ho veig bé, perquè el que he fet és ficar a treballar els jugadors amb dobles sessions matí i tarda. Sí,
els fa currar.
Cosa que feia moltes temporades que no es veia a Can Barça. Eh?
Ja, puc ser des de l'Udolàtec.
No, em sembla... Uf, no, l'Udolàtec potser no, però vaja, potser...
Eleni Herrera, poder...
No, em sembla que l'últim que feia doble sessions era Bengal.
Ah, ah, vale, vale.
Volia dir el Bengal, però se m'ha anat més lluny.
Sí, però vaja, això ja és un primer punt interessant, uh-huh. però bueno, que el Barça té molt potencial en la cantera, però també en el primer equip, potencial que per diverses circumstàncies també no ha acabat d'explotar, Recordem que hem passat tota la temporada sense Gavi, la temporada passada sense Gavi, Sí. Lesionat en la selecció, amb
Pedri també.
Així és a mig gas.
Ni que continua, pobre xaval.
Sí.
Sí, bueno, mala sort, perquè no és culpa d'ell que Kroos li volgués partir la cama.
Home, tampoc, home, no fotis.
No, gairebé.
Sí, s'ha exagerat, Joan Marc.
Entrada amb mala llet.
Sí, va ser una entrada amb mala llet, així mateix. Poc esportiva, deixem-ho així, poc esportiva.
Bueno, no és pas culpa d'ell.
No, evidentment, no és culpa d'ell, però ho paga. I ho pagues car, saps? No,
l'únic... I després Araujo, que també se'ns ha lesionat a la Copa Amèrica, també. I que diuen que tindria de passar pel quiròfan i que podria estar 4 mesos de baixa.
Sí.
Però vaja, i després tenim una part dels joves que estan a la selecció olímpica, mm-hmm. i que no començaran la pretemporada.
Allà està el Fermín, no?, i el Cubarsí i tot aquest.
El Cubarsí,
sí.
Vale.
L'Eric García, també.
També, sí.
És a dir, el Flick començarà la temporada amb els jugadors del planter i haurem de veure quina és la seva aposta, si realment aquests jugadors del planter hi ha algun que pot pujar al primer equip. Em sembla que Casado ja es quedarà en el primer equip, Héctor Fort també, perquè ha fet contracte del primer equip, i s'ha de veure si algun altre acabarà arribant.
Sí.
I després Nico Williams, sí que seria la cirereta sobre el pastís, perquè realment és una posició que la d'extrem esquerra que ens ha fallat les darreres temporades, no hi ha cap jugador que s'ha acabat de consolidar en aquesta posició. Potser Ansu era l'únic que hi havia arribat, però també la mala sort amb les lesions va passar el que va passar.
Sí.
Però a veure si el Flick també ho pot recuperar, cosa que no ha aconseguit en el Brighton la temporada passada, que estava cedit.
Sí. No ho ha aconseguit. Per cert, aquest Flick també una mica també és com un meló per obrir, no? Perquè sí, ho va fotre molt bé amb el Bayern de Múnich, però en canvi la selecció va ser un fracàs, no? I aleshores, vull dir, tampoc no saps ben bé com gestiona el tema.
Però bueno, si veiem com jugava.
El Bayern.
I en els jugadors que tenia el Bayern, sí. Jo crec que ara té l'oportunitat d'aquell joc fer-ho en els jugadors que té el Barça.
Mm-hmm.
Potser si ve el Nico, pues ja seria la cirereta, com deies tu molt bé. Però és que a la cantera també hi han tots els jugadors que ja estan al primer equip, que són de cantera, però a més en venen 3-4 a nivell defensiu, mig i a la delantera, que, ojo, ens quedarà un equip força arregladet i molt competitiu. Per tant, jo tinc il·lusió, tinc esperança, i ja tinc una frase a la meva ment. Tiembla Madrid.
T'ho anava a dir, tiembla Madrid, no? Sí. Diu, ganes de volverte a ver, no? Perquè, bueno, tot feia suposar per lo que havia... Bueno, com l'Mbappé i tota la...
Sí, tot el
festival...
Tot el festival.
Dius, bueno, em sembla que el Madrid ja... Vull dir,
en els galàctics, però bueno...
Però això se li complica una mica la vida, no, al Madrid?
Totalment.
Se li complica la vida, i a més, bueno, també hi ha també per veure com s'integra, no, Mbappé al Real Madrid. No?
I si més no, si els fem tremolar, si som competitius i els hi fem pessigolles, el culer ja estarem satisfet. I si guanyem, serà l'hòstia.
Ja. Bueno, una primera prova serà ara, d'aquí 4 dies.
D'aquí 4 dies, sí.
Als Estats Units, no?, que jugaran...
Sí, correcte. Però, bueno, és molt diferent entre oficial i no oficial, i sobretot en les prèvies.
Tu què, Joan Marc, veus, com diu el Lluís, veus el Barça amb aquest optimisme de que la cosa pugui funcionar d'una vegada per totes?
Optimista, sense...
És que bé, que també hi ha molta gent que diu, no, és que hem de fotre allò que en diuen la cruce del desierto i no sé quantos...
Vingui Nico o no vingui, jo sóc optimista amb el Barça, sobretot perquè és un... serà un equip, el Barça. Jo crec que el Barça serà un equip. No hi ha una figura que destaqui. Bueno, potser la figura seria Lewandowski, però també és un noi que ha acceptat el seu rol en l'equip, i sí, jo crec que en Flick encara l'acceptarà més, perquè es coneixen del Bayern, i crec que ha acceptat aquesta posició de mentor dels joves, no?
Sí, no?
I de no ser una figura, un gall a dintre del galliner.
I al mig del camp, en un Gundogan, en un Gavi, en un Casador, vull dir, hi ha un mig camp en un potencial, tant els titulars com els reserves, important per aquest joc que el Flick és el que practicava en el Bayern per poder-lo fer, i aquesta pressió alta sense descuidar la defensa, i en defensa en gent ràpida. Llavors, si comences a mirar posició per posició, que estan doblades totes, a més, dius, ostres, saps que feia anys que no ho veiem, això? Saps que si li posem una mica de fil a l'agulla, podrà el Flick, en la seva mentalitat, en el treball, el que deies tu, les dobles sessions, a l'esforç, que això és l'important, si algo quieres, algo te cuesta. Llavors, jo crec que el Barça hem tingut uns quants anys de que teníem uns jugadors acomodats, així mateix. Teníem milionaris.
Home, i tenia un tio que us
solucionava tot.
Exacte, us treia de problemes, que era el Leo Messi. Vull dir, tenir un Messi era una garantia de...
Bueno, ara tindrem tota aquesta nova generació.
Jo crec que el Barça pot ser més un equip aquest any.
Sí.
I, en canvi, el Madrid, jo tinc els meus dubtes que pugui arribar a tenir un equip. Seran individualitats posades juntes, com va ser el Madrid dels Galàctics ja fa 20 anys.
Jo crec que el Madrid d'aquest any serà com el Paris Saint-Germain. Moltes figures i pocs resultats.
Molt bé, doncs ho deixarem aquí. Moltes gràcies, Lluís Rovira. Moltes gràcies, Joan.
Bueno, una cosa, l'espanyol, el senyor Braithwaite ha dit que marxava.
Ah, sí?
Sí.
No tenia notícies.
S'ha presentat en la revisió mèdica, i en la mateixa revisió mèdica ha dit que pagava la clàusula ell mateix de 600.000 euros.
No m'estranya, perquè és multimilionari, o sigui que...
I marxava de l'Espanyol.
Doncs mira, no tenia constància, no m'ha dit res, el punyetero, em podia posar un WhatsApp i dir-me, Riqui, que marxo, cago en dena, no m'ha dit res. Bueno, nois, no sé, per clor de l'Espanyol, és de veritat, ho dic... Una merda lligada d'un cordill.
Haureu de tirar de cantera, també.
Sí, de cartera hauríem de tirar. Però que el xino en té molts i no se'ls gasta.
Però jo estic content que l'Espanyol torni a estar...
Ah, no, jo també, imagina't.
Perquè així és en el nou Camp Nou, podrem cantar a segunda a segunda.
Ara faré un Maragall, que cabron.
Que cabron.
Que cabron. Gràcies, Lluís.
A tu.
Gràcies, Joan Mar. Fins demà.
A tu, fins demà.
Una abraçada forta. Adéu-siau.
La tertúlia de les pilotes amb Riqui Romero.